Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, us parla la Tina Forest. Aquest curs 2025-2026 els mòbils estaran prohibits fins a final de quart d'ESO. Això, juntament amb l'auge de la intel·ligència artificial, són dos dels reptes als quals hauran de fer front des dels instituts i refer les seves normatives per tal d'adaptar-se. En el cas de la intel·ligència artificial, des de l'Institut Joaquim Aplà i Ferreres han posat molt d'èmfasi en sancionar possibles plagis de treballs fets a partir del ChatGPT o altres eines similars. Eva Miró és la coordinadora pedagògica del centre.
Quan es detecta un plagi, sobretot en treballs escrits, el que sí que hem posat per normativa és que cal fer una entrevista amb l'alumne. Si tu l'utilitzes per dir, dona'm fonts bibliogràfiques, aporta'm estudis, dius, bueno, ho estàs utilitzant com a eina i ho referencies, cap problema. El problema és quan directament ho copies i ho fas passar per teu, no? Per producció teva pròpia. Aquí sí que la sanció és directa i és un zero, és un suspès.
Pel que fa a l'ús dels mòbils, les sancions també s'han deixat molt clares. Els alumnes l'han de guardar durant tota la jornada al seu armariat i no el poden treure ni a l'aula ni a l'hora del pati. Si s'enxampa algú amb el telèfon, se li es porta a secretaria i s'avisa la família i al final del dia el pot recollir. Si se l'enxampa més d'un cop, a més d'aquest procediment, també s'expulsa l'alumne durant un dia del centre i en cas que no el vulgui lliurar, directament se l'expulsa durant 3 dies. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de trens a la línia Barcelona-Vallès aquest dijous amb motiu de la Diada. En concret, hi haurà 352 circulacions més a la línia que dona servei a Sant Cugat respecte a un festiu habitual, el que significa un augment del 49,8%. Entre les 10 i les 3 es doblaran les circulacions entre Plaça Catalunya i Sabadell i entre Plaça Catalunya i Terrassa, passant de 3 a 6 trens per hora i sentit. A la tarda, entre les 3 i les 9, es passarà de 3 a 10 trens per hora i sentit. I torna la marxa solidària Pas per tu, que arriba a la seva 8a edició i ho fa amb imatge renovada. El recorregut de 7 quilòmetres tindrà lloc el dissabte 18 d'octubre a partir de les 10, amb sortida i arribada al Parc de Ramon Barnils, habitualment al Pi d'en Xandri i Botifarrada al final. També hi ha un recorregut adaptat d'un quilòmetre. L'objectiu, un any més, és recollir fons a benefici dels projectes de Taller Geroni de Moraga Sant Cugat per a persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn de l'espectre autista o trastorns de salut mental. Les inscripcions estan obertes fins a finals de setembre per un preu de 17 euros cada dorsal amb samarreta i botifarra inclosa. Pels menors de 14 anys i els majors de 65, a més de les persones amb diversitat funcional, el preu de la inscripció és de 10 euros i també es pot fer una aportació voluntària amb el dorsal solidari. I fins aquí aquest butlletí. Més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials en d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio. Un luxe, com sempre, poder recuperar aquests moments radiofònics que tenim a la nostra memòria, però sempre és divertit i interessant tornar a posar aquests talls, tornar-los a escoltar per a reviure aquells moments. I els tornem a reviure juntament amb el company Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com va tot?
Hola, Esteve, molt bé, content de nou de trobar-nos aquí en aquest programa que tant ens agrada fer i tant ens agrada cuidar i escoltar i repassar tot aquests talls de veu mítics. Avui em sembla que ve un programa que d'aquests que ens farà posar la pell de gallina.
Exacte, anem a fer un caire diferent de programa, anem cap als esports. I començarem amb una melodia que ben segur tots recordarem i ens posarà una mica la pell de gallina.
Avui l'himne del Barça ens servirà de fil argumental per parlar d'algunes de les mítiques retransmissions esportives en català que vam poder escoltar en directe a la ràdio. El mestre, Joaquim Maria Puyal, va ser el periodista que va fer la primera transmissió en català d'un partit de futbol. Era el Futbol Club Barcelona contra la Unió Deportiva Les Palmes el 5 de setembre de l'any 1976 a través de EAJ1 Ràdio Barcelona.
Barça! La veritat és que actualment estem tots molt acostumats a veure unes retransmissions a través de la televisió espectaculars, amb uns angles bestials, amb una càmera que va sola, robotitzada pel mig del camp, i és pràcticament com si estiguessis a dins del camp. Però estem parlant de principis dels anys 90, l'època en la que avui ens volem centrar a nivell radiofònic, i en aquells moments la televisió, tot i que començava a haver-hi més tecnologia que la dels anys 80, les coses eren molt diferents i costava una mica més seguir els partits. I en aquells moments era molt clàssic veure, d'una banda, per tenir una mica de referència del joc, la retransmissió esportiva a través de la televisió, però a la vegada també baixar el volum de la televisió i posar el puyal per la ràdio. Això jo crec que ho hem fet tots.
Sí, de fet és una característica que jo crec que en el temps ha anat perdurant. Jo recordo perfectament, i no fa molt, tenir el volum de la televisió baixada i escoltar els partits de futbol a través de la ràdio. La imatge et dona, és cert, no? un detall de la jugada, una proximitat en el que està passant, però la ràdio jo crec que et dona una sèrie d'informació que a vegades va molt més enllà de la pròpia televisió.
I la potència que hi ha en les retransmissions esportives radiofòniques, la passió que pot imprimir qualsevol locutor radiofònic, com podria ser, per exemple, Joaquim Maria Puyal, jo crec que això a la televisió queda una mica més difós, perquè al final les imatges són les que criden l'atenció i et fixes més en les imatges que no pas en el que estàs escoltant. Però quan algú com en Puyal t'està locutant un partit i t'està cantant un gol com aquest...
Parada Vaquero i picarà Koeman. Atenció! Koeman toca el socio, Faraguero, pica Koeman! Gol!
Doncs se posa senzillament la pell de gallina, encara m'estava passant ara. Això tenia lloc el 20 de maig de 1992, el gol de falta de Koeman a Wembley, que va donar la victòria per primera vegada a la història al Barça a la Lliga de Campions. Això va ser increïble. Jo recordo en aquella època que estava estudiant pels exàmens de final de curs, i mentrestant anava mirant el partit. No el vaig veure tot, això em va passar tota la meva vida com a estudiant, mentre estava estudiant i veient les finals del Barça, però en aquesta ocasió sí que recordo fer les dues coses a la vegada, els apunts a sobre la taula i vaig veure en directe el gol de Koeman a Wembley.
Sí, també recordo haver-lo sentit per la ràdio. No tinc constància de que fos mitjans de la televisió, segur que tenia que ser per la ràdio, perquè de fet sempre ho feia d'aquesta manera. I com bé dius, eren unes èpoques en les quals compaginàvem els estudis amb la ràdio de fons i que ens donava l'oportunitat, doncs, això de no perdre fil.
Més exemples de gols locutats pel mestre Puyal. Ens remuntem ara una mica més endavant, el 30 d'octubre de 1993. Aquest va ser un gol del mític Romario, una de les persones, un dels jugadors que més vegades va vestir la samarreta blaugrana i que va tenir un munt d'èxits.
Una miqueta més. Atenció, un altre contra la Barça, Romario! Gol de Romario! Romario marcat el tercer! Romario marcat el tercer! Al minut 34, una pilota que l'Alum la deixa perfectament cap a l'eix de l'atac i Romario entrant com una bala afusella el tercer gol del Barcelona. L'assistència de Romario és perfecta.
Va coix.
Romario sembla que s'ha fet mal en la jugada.
S'ha fet una estrabada segurament a la cuixa dreta, ara Àngel Mur la tendrà, acompanyat de Fernando Baños.
L'Adrubli li ha fet una passada òptima a Romario. Romario l'aprofitava al màxim entrant a l'àrea amb molt de perill i ha fusellat el tercer gol. Ha rebut a última hora l'escomesa de Juanito i la sortida de Diego, que va de bòlit, però Romario ha pogut marcar el tercer pel Barça. Al minut 34 de la primera part, Barça 3, Atleti de Madrid 0.
Quants gols ha fet Romario a la Lliga? 9.
9, sí.
N'ha fet 9 i ja passa davant a Zucker, que en portava 7 fins ara.
Romario. Estan dient a Romario que 5 minuts i descanso. Vivid Cruyff.
Bé, és una mentida com una casa perquè falten 10 minuts per acabar la primera part, però evidentment Cruyff, que és un home ambiciós, no vol substituir Romario, tot i que Stoichkov ha sortit de la...
Fixeu-vos que aquí tenim ja l'embrió del futbol a Catalunya Ràdio actual. Evidentment és una altra època, però aquí van néixer, doncs, aquestes retransmissions esportives tan increïbles, amb les veus d'Antoni Bassas, Pilar Calvo, Joaquim Maria Puyal i tants altres que encara avui dia segueixen a l'antena de Catalunya Ràdio amb aquestes retransmissions del Barça.
Amb aquest tall radiofònic ens donem compte d'aquesta varietat d'actors que intervenen en una transmissió i com tots ells aporten el seu granet de sorra, donant informació des de peu de camp, des de cabina de transmissió. És aquesta la màgia que dèiem de la ràdio en el futbol, no? que et dona molta informació des de molts punts de vista i molt ràpidament.
I fixem-nos també la qualitat de so de les retransmissions, com ha canviat. Abans era molt fàcil identificar si el Barça estava jugant a casa o no per la qualitat de so de la locució d'en Puyol. Per exemple, com hem pogut escoltar en el gol de Wembley, estava a fora tot l'equip del programa perquè el so era telefònic. En algunes retransmissions més properes a Barcelona s'utilitzaven línies microfòniques que ja augmentaven una mica la qualitat i, evidentment, si la retransmissió es feia en directe des del Camp Nou, la qualitat era perfecta. I també a peu de camp teníem l'Antoni Bassas, que anava amb un telèfon mòbil o amb una microfònica, ara mateix no ho sé exactament, però amb una qualitat de so molt pobra. En canvi, avui dia sí que tenim amb una facilitat extrema, des d'un mòbil mateix, poder retransmetre en directe des de qualsevol punt. Això és una de les avantatges que tenim avui dia amb internet.
La Maroteca de la Ràdio.
Bé, seguim amb més talls, de fet, ja amb l'últim tall que us portem avui. Un moment que també vaig viure en directe a la ràdio va ser quan el Barça va convertir-se en campió de la Lliga 90-91. Després d'una sèrie de temporades nefastes, finalment el Barça, que ja estava forjant el seu Dream Team, va aconseguir guanyar la Lliga el 12 de maig de 1991 i a més va ser de forma matemàtica. Encara no s'havia acabat la Lliga i tenia tant avantatge per davant que va aconseguir ser ja el triomfador d'aquella Lliga Espanyola 90-91 a falta d'algunes jornades d'acabar. Un programa que va tenir lloc en directe a Catalunya Ràdio amb la conducció de Santi Carreras i amb els periodistes Pilar Calvo i Antoni Bassas, dels quals us parlàvem ara mateix, Jaume Boix, Jordi Basté, Cesc Armengol, Eduard Solà, Colla Ballester, Toni Flores, Tomàs Llebre, Mònica Sanz, Jordi Túrria, Pere Escobar i Xavier Palau. I Jordi, ens podries dir alguns noms dels protagonistes que podrem escoltar en aquests minuts de gravació?
Doncs sí, entre els jugadors d'aquella època recordem a Stoikov, Andoni Zubizarreta, Alexanko, Amor, Vaquero, Eusebio, Chiqui Begristain, Laudrup, Andoni Goicoechea, Sergi, Ronald Koeman, Albert Ferrer, Carles Busquets, Pep Guardiola, que llavors encara estava al filial, venia d'allà, i qui més, Esteve?
Doncs això pel que fa als jugadors, però per la banda de l'staff tècnic recordar, evidentment, l'entrenador Johan Cruyff, el seu assistent Carles Reixac, Toni Bruins i, d'altra banda, el presi, Josep Lluís Núñez. Tota una temporada diferent de l'actual, en la qual els presidents duraven moltíssims anys i després d'uns anys de sequera durant els 80, finalment, aquell 1991 va ressorgir el Barça i el nom de Núñez va quedar registrat per sempre a la memòria de tots, no? I, d'altra banda, Jordi Pujol, el president de la Generalitat, que també va participar d'aquestes celebracions dels títols del Barça. No sé si ho recordarà, Jordi, l'època en la qual el Barça anava al balcó de la Generalitat a celebrar un títol. Això ara mateix seria impensable amb la plaça Sant Jaume de gom a gom amb els jugadors del Barça que feien saltar en ple balcó de la Generalitat el president del Barça. Això ara mateix seria una cosa impensable.
Sí, ho recordo. De fet, no sé quin dels jugadors era el que era més revolucionari. M'atreviria a dir Stoikov, que és el que el va fer allò agafar i saltar, i sí, tots recordem aquella imatge de Jordi Pujol fent uns saltets sobre el balcó de la Generalitat per instàncies de Risto Stoikov.
Doncs en els següents minuts anem a recordar aquests moments que vam escoltar en directe a l'antena de Catalunya Ràdio aquell 12 de maig de 1991. Esperem que ho disfruteu tant com nosaltres i esperem retrobar-vos a la propera edició de la Maroteca de la Ràdio, que ben aviat estarà a l'antena de Ràdio Sant Cugat. Gràcies, Jordi. Fins a la propera.
Gràcies, Esteve. Com sempre, encantat. Fins la propera.
I grita Julio Alberto.
Julio Alberto!
Alberto, que s'està portant la mà als ulls, que sembla estar molt emocionat i que sembla en aquests moments incapaç de parlar als seguidors del Barça, que el recorden. 9 anys al Barça. I ara sí.
Solamente quiero deciros una cosa. Tenéis equipo campeón para muchos años. Yo me voy el 30 de junio
pero nunca os podéis olvidar.
Martínez de Julio Alberto, com deia, 9 anys al Barça. Acaba el contracte.
Ara, vamos a fallar.
I ara Julio Salinas.
Vamos a fallar.
Carrano, com li has dit dient, ara vamos a fallar? Com se'l coneix, Bruno Koeman?
Vamos a decir la corbata,
El Jordi Pujol, que li diu a Julio Salinas, que sí que pot trobar la corbata.
Oye, oye, eh?
Després de l'expressió contundent de Julio Salinas, la veterania un cop més davant del micròfon. Urbano, un altre dels jugadors que hi ha...
Este año, 3 títulos. El año que viene, otros 3.
Com dèiem, un dels jugadors que queden d'aquella lliga 84-85... que va servir per la Copa d'Europa 85-86, que es va perdre, però el cert és que la pròxima oportunitat serà la temporada de Miguel Nando.
En primer lugar, agradeceros el apoyo que hemos tenido durante todo el año. Y bueno, los que no pueden venir hoy, bueno, que sepan que el juego es bueno, así que lo esperamos, ¿eh?
Ricardo Serna.
Lo que quiero que no marche de aquí, porque posiblemente el jueves estemos aquí otra vez y en junio posiblemente también vamos a estar aquí. Así que no vayáis muy lejos.
Se ha dormido fins al dijous de la setmana vinent. I la cita de juny, doncs, per la final de la Copa del Rei. Sí que ve aquest any.
Avui la lliga, dilluns la recopa i d'aquí a una estona la copa.
Ho havia promès, eh? Que parlaria en català i el cert és que ho contem. Estan buscant... Em sembla que és Mikhail Laudrup.
Ens estan dient que és justament a l'Aldrup i ara naturalment reprovació per la gent en ser reconegut.
Alessandro primer.
Muchas gracias. Y a ver si nos vemos el jueves. Visca el Barça. Gracias a todos. Sois maravillosos.
Miquel Soler no ha aparegut, i va.
No, no, Miquel Soler no l'hem dit. El Jordi Pujol, qui ha parlat ara. Els seguidors de tot Catalunya i pels seguidors del Barça que són aquí avui a la plaça Sant Jaume.
Sí, atenció, perquè m'estic acostant a Miquel Soler. Parla el president o encara no?
No, no, no encara.
Aviam, perdó un moment només. No, no passaré, no. Miquel! 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 Mira un moment. Com és que no surts?
Ja he sortit.
Aquí, ja he sortit, tu?
He de la finestra.
No has parlat o no has parlat?
Sí, no m'han sentit.
No t'han sentit?
Oh, el cansament rovellat.
Parla el president de la Generalitat.
Parlarà primer Johan Cruyff a petició de Jordi Pujol.
En un momento dado. En un momento.
Això ho ha dit Alexanko, eh? Això ho ha dit Alexanko, en un momento dado. Pero Johan, puedes decirlo.
¿Cómo he dicho?
dicho ya muchas veces,
en un momento dado,
cada partido en casa tenemos esta afición, es imposible perder, por lo tanto volvemos aquí otra vez, lo normal.
Escolteu
el president de la Generalitat.
Escolteu, veiem,
estan cridant el president del Barça, Josep Lluís Núñez, perquè parli, i ara sí, se'n va cap al micròfon acompanyat de l'honorable Jordi Pujol.
Gràcies a tots i fins al dijous. Visca el Barça, visca Catalunya! Escolteu, només tres coses. La primera, que dijous tornin de Rotterdam amb la Copa. La segona, visca el Barça. La tercera, visca Catalunya.
Tots estan d'acord amb les tres coses proposades per Jordi Pujol, el president de la Generalitat, en el moment que deixen la balconada de la Generalitat, del Palau de la Generalitat. Antoni Bassas, endavant.
Gràcies. Sí, en efecte, els jugadors estan retrocedint. Hi ha algunes noies familiars d'alguns càrrecs que treballen al Palau que han aconseguit el seu objectiu, acostar-se amb bolígrafs i papers als ídols i demanar autògrafs. Haig de dir que tots absolutament estan rebent papers, de manera que se'ls estan passant els colls. Ve cap aquí Antoni Subiserreta, que ha dit una cosa a la Marcela, ha dit al Jaume Boix, que a ver con qué nos sorprenden, ha dit, que de moment el que havien sentit fins ara era curiós. Ara rep una copa de cava. Andoni, ¿contento con lo que te han sorprendido aquí o no?
Sí, está bien. Merece la pena.
Me ha parecido que había un poco de ironía cuando hablabas en la Merced con nosotros.
No, qué va. Lo que pasa es que los recibimientos suelen ser progresivos, ¿no? O sea, un momento más tranquilo y luego va acumulándose más gente.
Tú ya ganaste una liga con el Athletic. Dime algo de la comparación.
Gané dos con el Atleti, esa es la desventaja, solo ganaba una con el Barça.
Desde luego.
No, la comparación no hay ninguna, yo creo que vascos y catalanes somos parecidos y diferentes, y en eso es la comparación.
Gracias. Johan Cruyff y José María Cullell.
Sí, con referencia a la vida deportiva de la ciutat.
Però serà un honor si
guanyo, m'agradaria molt tenir-te al meu costat, eh?
Esto es muy, muy orgulloso, si puedo ayudar algo,
pues escolta'm.
La ciudad, para Cataluña, todo encantado.
Pues está muy bien, ¿eh?
Gracias.
Parlem quan tornis de Rotterdam amb la recopa,
¿eh? Vale, ya la vemos.
Vinga. Saludos, mago.
Bé, atenció, que aquí sembla que hi ha una notícia. Sembla que el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Josep Maria Cullell, perdoni, li acaba d'oferir la possibilitat de col·laborar amb vostè en Johan Cruyff, segons que hem sentit.
Bé, sí, però ja en parlarem més endavant. Sí, és així. Però hem quedat que en parlaríem tornant de Rotterdam.
Podria concretar una miqueta quin és el tipus d'oferta que li fa?
Bueno, de fet, és el que penso, és que en aquesta ciutat cal potenciar molt l'esport de base. I jo crec que s'ha de trobar, doncs, una fórmula, o podem trobar una fórmula, que en parlaríem tornant de Rotterdam, en la que ell i jo poguéssim col·laborar, si fos l'alcalde, ell continuarà al Barça, òbviament, però que el seu consell fos per mi molt important de cares a desenvolupar, doncs, el futbol de base, les barriades i dels nanos i del plegat.
La seva resposta ha estat bastant afirmativa, de moment.
Sí, ha dit que en parlaríem i que estava molt orgullós de que li oferís.
Parlem de les seves últimes 24 hores en relació al Barça. Ahir un desconcert, suposo que molt gran, i avui una alegria.
Avui una gran alegria, i a més el que compta històricament és això. Compte que d'aquí 4 o 5 anys la gent el que dirà és que el Barça l'any 90-91 va guanyar la Lliga brillantment 3 jornades abans d'acabar-se. I molt content perquè el Cruyff m'hagi dit que això pot tirar endavant. Perquè jo crec, això és un fitxatge. I crec que és un fitxatge de la ciutat, no meu.
Molt bé, ja ho veurem. Gràcies. Clar, Josep Maria Cullell, bona nit, el candidat a l'Ajuntament de Barcelona.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Estan per aquí bevent xampany tranquil·lament. Sí que ve aquest any. Avui, si no em parles en català, et tiro pel balcó.
Ja parlat ahir al balcó. Ja parlat, no?
Sí, no, però ara per antena, home.
A veure, què demanes?
No, home, et demano, per exemple, tu estaves a la graderia de Totxa quan la Real va guanyar aquelles lligues a començaments dels 80. No eres jugador encara. Podria ser una mica de comparació de l'ambient?
Hombre, és difícil, no?, fer una comparació de lo que jo sentia en aquests moments, perquè jo era d'allí, no?, jo era de Sant Sebastià. Entonces, per mi el record és impressionant. Però ja fa 3 anys que estem aquí i per mi és molt important haver guanyat la Lliga, perquè realment he vist de veritat què és que, com han celebrat aquí els títols.
Ja. Yeah. Tu has sigut dels pocs que han anat a veure el partit a la televisió, has estat amb la Pilar allà a TV3. Suposo que estàs molt content també perquè la Real hagi guanyat, però les coses han començat fatal, perquè segons que deia Xavier Palau, a més del gol, l'Atlètic ha tingut un munt d'ocasions al principi.
No, el començament de la Real ha estat horrible, perquè bueno, han rebut un gol i encara han tingut l'Atlètic Madrid dues o tres oportunitats més per marcar. Però després la Real ha marcat l'empat i la segona part han estat l'Atlètic Madrid en darrere a tot l'equip. I es veia que la Real podia marcar.
Ja. El Gora Euskadi, aquest t'ha sortit de l'ànima, no?
Sí, de veritat, perquè he vist moltes icurrinyes ahir a baix i ho he pensat dir de cor.
I ara dimecres què?
Dimecres ja veurem. És una pena que el futbol sigui 11 contra 11, no? Perquè si fos per l'afició guanyaríem tots els títols.
Ja. Si la tinguéssiu sempre així a l'estadi, eh?
Sí, és veritat. Jo no sé on està la gent, perquè he vist gent molt jove, sí. tots que estan aquí a la plaça en Llama són molt joves i al cap la veritat és que la gent és una mica més adult.
És una mica més gran potser.
Sí, jo crec que sí.
I potser no crida tant. Xiqui, enhorabona.
Antoni,
mana.
Antoni, recorda-li a Xiqui Begristany les felicitacions que fèiem al voltant de 4:07 de la tarda.
Em diu Santi Carreras que heu començat a parlar de felicitacions ja aquesta tarda. Heu parlat quan faltaven 5 minuts per acabar el partit o just quan marcava el segon gol a la Real Societat, i em demana que et recordi aquelles felicitacions que ara ja tenen.
Ah, molt bé, moltes gràcies. Adéu.
Adéu.
Gràcies. En efecte, recomposo la meva posició per mirar d'encaixar encara microfònicament algun altre jugador que no hagi passat pels nostres micròfons en els diversos ambients en què han estat. Digues, Pilar.
Aprofitem que recomposes la teva posició per dir que Enric Truñó, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, ha sortit a la balconada i ha anunciat que dimecres a les pantalles del Palau Sant Jordi es podrà seguir en directe el partit de la final de la Recopa d'Europa, i que per dimarts i dimecres, partit de Barça de bàsquet, i dimecres per seguir doncs, aquest partit de la Recopa.
Dimarts juguen a Badalona. Pilar.
Doncs mira, ho havia entès jo malament.
Dimarts el segon partit del playoff torna a ser a Badalona, perquè la penya va ser el primer classificat.
Tinc aquí al costat, perdona, Pilar, volies fer alguna cosa més o no?
No, ja està.
D'acord. Tinc al costat Josep Maria Corbella, que és l'encarregat de material del Barcelona. Amb aquest senyor no parlem mai, perquè ell fa la seva feina molt discretament i molt eficientment, per cert. Però avui està content, suposo, per una cosa. I és que els jugadors, aquest de darrere que crides és Amor, que és un catxondo i que té moltes ganes de celebrar. Ara parlem amb tu. Dic que els jugadors no es quedaran la samarreta amb la que han guanyat la Lliga, perquè materialment estaven a casa seva, que no es quedin la samarreta de felpa que haurien posat.
No se l'han quedat, perquè avui dia estava preparat pel dissabte. Llavors, al passar el que va passar, pues, diguéssim, vam recuperar les samarretes. Ara, pues, el pròxim dia a casa, pues, els hi donarem totes amb molt de grado.
Els seus companys estan dient que com és que t'entrevisten, i és que en Corbella és tota una institució en això del Barcelona. Ha estat sent un digne hereu d'en Papi Anguera, que durant molts anys, i que suposo que deu estar molt content aquest cap de setmana, et va ensenyar com es portava tot aquest tema, no?
Sí, jo vaig ser el que el vaig substituir, i és un home pues, que jo l'aprecio i espero pues, que puguem estar molts anys i que ell ho pugui veure des de casa seva o amb un altre ajuntament.
El dimecres no portem la samarreta blaugrana, no?
No, el dimecres anirem tots de blau.
De blau com a Berna?
Com a Berna, sí. Yeah. A veure si tenim la mateixa sort.
Tant de bo, no?
Amb la Sampdoria, vull dir que es va anar de blau.
Sí.
Passa que amb el blau vam tindre un mal record, que va ser la final de Sevilla, però vull dir que millor no recordar-ho.
Sí, però oi que aquella no duia la franja blaugrana? O també la duia?
Sí, la duia, és la mateixa.
Potser podríem desvetllar que tu tenies la samarreta blaugrana oficial amb el número 4 preparada per si el deixant córrer via la copa poder-se-la posar.
Ah, sí.
És veritat, eh?
Sí, és veritat, Antoni.
En fi, Josep Maria, felicitats també per la part que et toca.
Vale,
i també a la resta de components de l'equip del Barcelona, que estan sent cridats pel cap de premsa del Barcelona perquè se'n vagin cap a l'autocar. Seran acomiadats. Abans parlarem amb Amor, que era un home feliç. Ahir l'Amor i jo estàvem a la jardinera que ens portava de l'avió cap a la terminal del Prat i tots els fèiem una cara que déu-n'hi-do. Però avui les coses han canviat.
Ha canviat tot. La veritat és que ahir ja no sabia ni el que fer, no? si riure, si posar-me a plorar. La veritat és que està molt dolorit per tot, però bueno, avui s'ha oblidat tot, no?
El contrast d'aquestes 24 hores és brutal, eh?
La persona canvia, eh? És la bomba, això, eh?
Tu on estaves quan l'Atlètic ha acabat de perdre el partit?
A casa.
Sí, ho has sentit immediatament coets, això?
Sí. Ho estava escoltant a la ràdio i ho he sentit i, bueno, imagina't. S'ha posat a sonar el telèfon i vinga, no parava.
I la corbata i cap aquí?
Sí, la corbata i cap aquí.
Bé, ara tu queda una setmana de relativa tranquil·litat perquè dimecres no jugues. Suposo que això ara, veient la gent aquí, et deu coure més que mai, no poder ser.
Sí, més que mai per això, perquè volia estar allà a la final, però bueno, la gent està mentalitzada i això li dona més moda a la gent, no? Jo estaré allà animant, a fora, i a veure si el dios, pues, com ha dit el míster, pues, estem aquí una altra vegada.
Quan sabràs si la targeta d'ahir val o no val?
Em diuen que per fer una obstrucció normalment no compta.
Yeah.
Més que res agressió, però no. Jo era que esperava, a veure si compta o no.
Tu que ets un home de la casa, això et deu fer molt feliç, no, tot això?
Feliç, i abans ho estava comentant, perquè el de la casa normalment vol arribar, vol jugar, vol guanyar, i de moment, com tot va bé, pues, imagina com estic.
3 anys del primer equip i 3 títols.
Sí.
La Recopa primer, la Copa...
Copa Rei, Liga, aquest any no ha acabat encara, i a veure si l'any que ve, si estem encara aquí, pues, algun més, no?
Què vols dir, que t'ha fet una oferta al Madrid o alguna cosa?
No, perquè no, no, he renovat i estic molt content
aquí. Doncs aleshores segur que estaràs aquí, home.
Home, esperem que sí.
Doncs vinga, felicitat.
Gràcies.
Guillem Amor, un dels homes encara més endarrerits, que està marxant ja del Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Mentre mirem de veure exactament què és el que passa amb la resta de jugadors, que sembla com si estiguessin sent convidats al pati dels Trongers del Palau de la Generalitat. Estem cobrint la distància que hi ha entre el Saló de Sant Jordi i el Palau de la Generalitat. No tinc gaire lluny Hristo Stoikov. En Bulgària se celebra algo así parecido, ¿no?
Igual.
Sí o no?
Pero poco gente.
Poco gente.
Sí, yeah. Normal.
¿Qué te ha parecido todo esto?
Muy, muy bien, muy, muy contento, porque mucha gente quiere ganar en Liga y ahora ganamos en Liga. Muy contento.
Molt bé, gràcies. El reclamen cap a la fotografia que es faran ara al darrere de la font del pati dels Trongers, on brolla l'aigua d'un Sant Jordi cavalcant el president de la Generalitat i Marta Ferrusola dempeus, al seu costat Cruyff, a l'altre cantó Núñez, darrere Reixac, Soler, Casaus, i agenollats en la posició, diríem, principal, Toni Brins, Estolet, Goicoetxea, Àngel Mur, Jaume Langa, Josep Malgosa, Àngel Vilda, Ferrer, Laudrup, Eusebio, el doctor Bastit, Ricard Maixencs i alguns altres directius que se sumen a una fotografia que es pretén que sigui històrica. Alguns dels jugadors ja no porten la corbata, com és el cas de Subi Serreta, altres s'han afluixat el nus, però la uniformitat és impecable. Els somriures de Cruyff són molt amplis, i ara el president de la Generalitat dona per tancada la fase fotogràfica, de manera que suposo que podrem seguir fent comentaris amb altra gent. Suposo que ara hi haurà el comiat oficial. Per veig que bé que parlen Reixac i Cruyff, perdó, Reixac i Pujol, que són portats en una part per part del president de la Generalitat, suposo que per parlar més tranquil·lament i lluny dels micròfons d'un i altre cantó. Mirarem, però, de poder xerrar amb ells, per bé que, insisteixo, ara inicien un passeig pel pati dels Trongers i fa de molt bon estar. Què deben decir-se, Toni?
No lo sé, yo pienso eso, ellos van a hablar el táctica para el miércoles.
El táctica para el miércoles,
sí,
¿eh?
Yo pienso, Pujol, quiere jugar con un delantero, un poco más control en defensa, mejor que contra Cádiz. Estas cosas, yo pienso, dice, Cádiz está un poco cachondeo. Vamos a más en serio, miércoles contra los ingleses.
¿Tú cuando viste el partido ayer de Cádiz, debiste pensar que te habían cambiado los papeles? Que el equipo que tú sabías cosas de que el Cádiz no era el que estabas viendo, ¿no?
No, Cádiz es un partido uno dentro de los 38, ¿sí?
Ya. Pero es increíble, ¿no?
Ya, pero ok, vamos, es posible. Hay situaciones, no hay directamente el equipo titular, hay tocados, hay jugadores sí. Que piensan...
Hombre, quiere jugar miércoles la Copa de Europa. Tampoco el ambiente no está en Cádiz. Hay mucha gente para el circuito de Jerez de Motor. En el mismo hotel hay muchas otras cosas. El campo está hierba muy alto, muy seco. La tierra está como cemento. Los jugadores quiere jugar miércoles en Rotterdam en tope. So está un poco preocupado para la guerra, la entrada de Gadis. Gadis tiene razón, claro. Quiere ganar el partido, toma riesgos y ganar rápido en 2-3 contraataques.
También el Manchester perdió 3-0.
Sí, claro. Yo he visto el Manchester último partido contra el Arsenal. Pero hay indiferencia. Nosotros somos campeones ahora de España. El Manchester es el sexto o séptimo en la liga inglesa. Para mí, nosotros somos los favoritos para ganar este título el miércoles.
Pues ojalá. Gracias. ¿Has estado en casa escuchando el partido hoy?
Sí, claro.
Cuando ha marcado el Atlético, la cosa estaba bastante mal, ¿no?
Sí, pero sabemos del fútbol y, como te he dicho antes, que nosotros tenemos aunque, por ejemplo, después de perder ayer, queríamos ganar la Liga en casa, por ejemplo, contra Real Sociedad, este año no podemos perderlo, porque aunque no queremos ganarlo hoy, hemos ganado hoy. Y eso es lo bonito.
Sin duda, sin duda. El público ha disfrutado mucho con el momento dado de Alexanco, ¿eh?
Bueno, espero que sí, espero que sí. Espero que sí, porque la broma está bien, ¿no? Porque me gusta mucho, por eso digo, yo me gusta tener un gorro, pero si tenía el peluco de Arús, lo sacaba ahora mismo, ¿eh?
Porque hay para todos, ¿eh? Hay para todos. Esto para el miércoles es muy bueno, ¿no?
Sí. Hay que animar, hay que probar de sacar uno más y sin apuros los tres. Porque estamos en los tres.
Molt bé, gràcies, Johan Cruyff. Entrenador del Barcelona, que s'acomiada de Jesús Lluís Vilaseca, que va ser directiu del Barcelona quan ell era jugador del Barcelona, quan va ser fitxat, quan va ser portat de l'Ajax d'Amsterdam. En aquests moments, la directiva blaugrana, Núñez, al costat de Johan Cruyff, se'n van cap a l'autocar. Hi ha salutacions a banda i banda, els jugadors pujaran a l'autocar i nosaltres suposo que acabarem de fer les últimes entrevistes amb els jugadors.
President, només una pregunta. Dijous? Ens tornem a veure dijous aquí?
Almenys jo ho desitjaria.
D'acord, gràcies. El president Núñez.
Carles Reixac cap a l'autocar. Això és més emocionant que quan la vas guanyar com a jugador, la Lliga, o no?
Home, ara com que estic vivint aquest moment és més emocionant ara. Però bé, que si no me'n recordo.
Molt bé, gràcies, Carles Reixac, que et diu que no recorda tant allò i que és un home absolutament feliç. Bueno, esto es muy emocionante, ¿no?
Sí, muy agradable, ¿no? Eso que lo que nos gustaría hacer cada año, pero es muy difícil.
Ojalá, Vaquero. Gràcies, que en aquests moments se'n va cap a l'autocar darrere d'ell el capità Alexanco, les dones dels directius i alguns directius que estan a l'autocar del darrere, preparat de tots els detalls, gerent del Barcelona, Anton Parera. Tot ha anat bé?
Ha anat fantàstic.
Al final s'han obert les portes de l'estadi, per això.
Sí, perquè hi havia molta gent i nosaltres no teníem previst que vingués gent a l'estadi, però bueno, hi havia molta gent, però finalment les hem obert.
El sopar del Ritz només és per vostès, per desgràcia, no?
Sí. Si no hi ha invasions, sí.
Igual han d'obrir les portes, també.
Espero que no, perquè seria un problema de públic important per l'hotel.
Hi ha alguna novetat a cada dimecres, d'entrades, de desplaçaments, alguna cosa que s'hagi dit?
No, tot està a punt d'esgotar-se i intentar guanyar.
I com sempre et pregunta l'Antoni, quina recaptació d'il·lusió i de carinyo hi ha hagut avui? Quina recaptació heu fet avui?
Oh. Avui la millor de la història, perquè un títol és sempre la màxima que es pot aconseguir.
Gràcies, el gerent. Que poètica i que metafòrica la pregunta de la nostra companya. Els jugadors del Barcelona estan ja tots a l'autocar pràcticament. Els autocars que estan encarats cap al carrer Ferran pujaran rambles amunt. I els jugadors del Barcelona, com ha quedat dit, juntament amb els directius, es reuniran en un sopar que esperen sigui íntim a l'Hotel Ritz de Barcelona. En aquests moments l'únic que podem fer ja des de la plaça de Sant Jaume, entre el Palau de la Generalitat i l'Ajuntament, és referendar que els jugadors marxaran aplaudits i vitorejats per centèsima vegada. Subissarretes, home, que tarda més, anen a pujar l'autocar per la porta lateral. i suposo que això, la comitiva és a punt de marxar, amb l'esperança que han dit tots en els seus parlaments de tornar a ser aquí d'aquí 4 dies, dijous que ve, l'endemà de la final de la Recopa a Rotterdam, que el Barcelona disputarà el Manchester United. Ha posat l'autocar primera, acaba de tancar ara bé la porta, suposo, una directiva, l'única directiva rassegada, la senyora Rosa Blas Taverner, que puja l'altre autocar, i amb intentant s'obrir pas, això és una operació bastant difícil, quan són 11:45 tocats de la nit, l'autocar que condueix els campions de Lliga de la temporada 90-91, el Futbol Club Barcelona, és a punt de deixar la plaça de Sant Jaume i anar-se'n cap a l'Hotel Ritz de Barcelona. En aquests moments l'autocar se'n va, els jugadors saluden el públic els hi torna les salutacions, sona el clàxon, els directius i alguns familiars s'ho miren esturats des del darrere. Aquí se'n va l'expedició campiona de Lliga de l'any 90-91. Jo em quedo amb la frase d'Àngel Mur, els terminis cada vegada s'estan fent més curts, entre la de Benio Rey i la de Cruyff, 14 anys, entre la de Cruyff i la de Benevols, 11, i entre la de Benevols i la de Cruyff i Rejac com a entrenadors, només 6. Veurem si aquesta progressiva reducció dels terminis continua tenint en la història alguna mena de seguiment. Això ha acabat ja a la plaça de Sant Jaume, es desfan les tanques i diria que molt d'ordre, la gent està abandonant les posicions que ocupava des de primera hora de la tarda per venir a vitorejar aquí, al cor de Catalunya, els campions de Lliga, el Futbol Club Barcelona. Si no voleu res més des dels estudis, i si Pilar Calvo no ha d'afegir res més, nosaltres tancarem ja aquest punt de connexió des de la plaça de Sant Jaume.
Molt bé, doncs tanquem aquest punt amb Antoni Bassas. Amb Pilar Calvo tampoc no hi ha res més a afegir, Pilar?
No, a reveure.
Doncs molt bé, nosaltres buscarem seguidament a Catalunya Ràdio pràcticament 6 hores i mitja de transmissió a l'altre punt informatiu, que és justament on la festa continua, a l'Hotel Ritz.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Finalment, aquest any sí. 6 anys després, la Lliga torna a Can Barça.
I per arribar a l'Hotel Ritz cal fer una trajectòria, un seguiment de carrers que ens ho pot dir Odol Serra, unitat mòbil.
Sí, doncs en aquests moments som nosaltres a prop del carrer Ferran, a les mateixes Rambles. Vegem ja com ja està tot preparat perquè l'expedició del Futbol Club Barcelona doncs emprengui el camí Rambles cap amunt. Tal com ha comentat abans Antoni Bassas, efectivament la gent va enfilant camint cap a casa seva o bé per a altres llocs per continuar la celebració de forma molt tranquil·la, molt cívica, com a mínim en el lloc on estem nosaltres, davant justament de la comitiva del Futbol Club Barcelona. La tranquil·litat és la nota predominant, la gent va tirant cap amunt, alguns s'esperen per voler veure tornar a passar els jugadors del Futbol Club Barcelona, que sens dubte són els protagonistes del dia d'avui. Ara concretament des de la nostra posició podem veure perfectament ja els autocars com estan enfilant el camí de les Rambles cap amunt.
Segur que ara aquest recorregut fins a l'Hotel Ritz serà molt més ràpid. I justament, a l'Hotel Ritz busquem una altra comunicació amb Josep Adolf Estrader. Bona nit.
Bona nit. Estem a l'exterior, en concret, de l'Hotel Ritz, en aquesta primera connexió, perquè també volem copsar una mica quin és l'ambient que hi ha a la façana, a l'entrada de l'Hotel Ritz, i també és bastant considerable. Jo calculo que hi deuen haver-hi uns 700 aficionats del Futbol Club Barcelona que estan esperant l'arribada de l'equip des de fa estona. Segurament seran aficionats que en gran quantitat no hauran pogut trobar lloc a la plaça de Sant Jaume i que fa estona que han vingut aquí a la porta de l'Hotel Ritz. Pel que fa a l'interior d'aquest hotel que hi ha a la Gran Via de Barcelona, hem de comentar que el sopar oficialment l'organitza Joan Gaspar, fins al punt que les targetes d'invitació que hi ha a cada taula i a cada lloc on s'asseuran els comensals posa Joan Gaspar es complau en convidar els campions de Lliga 1990-1991. I ell ha convidat personalment tothom, hi ha membres de la Junta Directiva, membres de les diferents seccions del Futbol Club en Barcelona, hi ha fins i tot algun que altre company de la candidatura de Joan Gaspar a la Cambra de Comerç de Barcelona. Com que Joan Gaspar ha convidat personalment, doncs s'hi està veient tota mena de convidats. Avui, per tant, 700 persones a l'exterior de l'hotel. A dintre, jo calculo que entre convidats, que també hi ha exjugadors i tècnics del futbol base del Barça, m'havia oblidat de dir-ho, doncs deu haver-hi ja unes 100 persones, i d'aquí uns instants, si us sembla, en una pròxima connexió, parlem amb alguns dels protagonistes d'aquest sopar que començarà, suposem, d'aquí a no gaires minuts.
Doncs si tu ets a la porta de l'hotel Ritz, haurem d'anar cap a l'interior. Buscarem a l'interior la comunicació amb un altre dels homes de Catalunya Ràdio, amb micròfon mòbil, amb Jaume Boix. Pràcticament ara mateix passen 8 minuts de 11:45. Jaume Boix, bona nit.
Hola, bona nit. I aquí, doncs, tot a punt, en aquesta sala, el Saló Imperial de l'Hotel Ritz, tot a punt, diem, per rebre els jugadors i els directius del Barça campió. I amb nosaltres, el maître de l'hotel, el senyor Joan Dinarès, que està cuidant fins a l'últim detall tot el que ha de ser aquest sopar dels campions. Senyor Dinarès, bona nit.
Bona nit.
Bé, hem de començar parlant del que podia haver sigut ahir i que serà avui. De quina manera ha perjudicat això a l'organització d'aquest sopar?
Bé, el que és perjudicar, no ha perjudicat gens. En tot cas, els nervis, diguem, d'estar preparats ahir, de tenir-ho després, doncs, que anul·lar-ho tot, en quan acabarés, en quan serà el desmuntatge de taules, la cuina, per exemple, doncs, tornar a guardar-ho tot a la nevera, per clar, doncs, preparat per avui o preparat per un altre dia. O sigui que, en fi, més que res ha estat un problema de nervis, però bueno, al final doncs som campions i superem tots plegats.
Campions han estat els jugadors del Barça, els 25 jugadors són de la plantilla, però aquí veiem taules per bastants més.
Bueno, això està muntat per unes 400 persones.
400 persones en un sopar dedicat als campions de Lliga que avui ben segur no passaran gana, tot i que hauran tingut temps de fer gana en aquest recorregut que han fet des de l'estadi del Futbol Club Barcelona fins que arribaran aquí a l'Hotel Ritz.
Doncs sí, està preparat per 400, és un bufet de freds i de calents, amb pastaleria, amb postres, diguem, no? Cafè, conyac, licors, xampany, i bueno, és un bufet molt ben preparat, molt maco, com vostè pot veure, no? Amb una copa monumental.
Un pastís impressionant.
Perfecte, sí, de mantequilla dolça, en fi, tot està preparat.
El pastís és una obra d'art.
És una obra d'art, sí.
El podríem descriure, no?
Bueno, això més que aviat ho tindria que descriure el pasteler que l'ha fet. No sóc jo la persona més adequada per parlar-ne, Això és robar-li l'ocasió de fer-ho ell.
Tècnicament ha dit que és de mantequilla, però el que sí que cal dir és que intenta representar com un castell.
Un castell, diguem, de gent que agafen doncs, tots plegats una copa, no?, que l'enlairen amunt. En fi, és molt maco.
El que està molt clar és que avui els jugadors del Barça, si s'han fet gana, aquí quedaran satisfets.
Això per descomptat.
Molt bé, són les declaracions al micròfon de Catalunya Ràdio del maître de l'Hotel Ritz, en Joan Dinarès, que ens ha comentat el que serà el protagonista d'aquí uns minuts al Saló Imperial d'aquest hotel.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Queden 12 minuts per arribar a les 12 de la nit. Serà el moment de posar el punt final a aquesta llarga transmissió del seguiment primer des de Totxa, pràcticament a les 5 de la tarda, del Reial Societat Atlètic de Madrid. Ha començat malament les coses, però finalment, matemàticament, el Barça ha aconseguit aquesta tarda el títol de Lliga. L'11è a la seva història. 2-1 ha guanyat la Reial Societat. I ara també serà bo, en aquests 12 minuts que ens queden per arribar a la mitjanit, fer un resum, fer balanç del que hem pogut viure a la sintonia de Catalunya Ràdio i recordar també fets puntuals, fets que han marcat una jornada històrica pel Futbol Club Barcelona. Una jornada que recordarà com la d'aquell dia que el Barça, matemàticament, va aconseguir el títol de Lliga. De memòria, una conversa del president de la Generalitat, amb Antoni Bassas.
Aquest és el títol que valorem més, a part del dia que quedarem campions d'Europa, no? Perquè la Recopa mateix, tot i que és molt important, internacionalment és més important que ser campió de Lliga, de la Lliga Espanyola, però l'hem guanyat diversos cops, és una competició que li tenim bastant la mida presa. En canvi, la Lliga se'ns escapa molt sovint i d'una manera frustrant. Aquest any no. Malgrat l'ensurt que ens van donar ahir, amb aquell partit de Cádiz, malgrat això, doncs, la temporada ha estat bona, ha estat francament bona, la prova és que acabem amb molt d'avantatge i molt abans, 4 partits abans que s'acabi la Lliga, som campions i és lògic que es desbordi l'alegria dels barcelonistes i que són tanta i tanta gent a Catalunya, no? Té poc o molt de tots els catalans. En tot cas, la meva, jo, evidentment, em sento molt satisfet, molt content de que el Barça en guany...
En primer lloc, unes paraules d'agraïment, perquè...
És el Parlament de Josep Lluís Núñez a l'Ajuntament de Barcelona, al Saló de Cent.
...pugui estar aquí al Consell de Cent per celebrar un títol que és el campió de Lliga, per nosaltres és una gran satisfacció i una gran il·lusió. Nosaltres aquest any érem conscients que era un any molt important, i era molt important perquè també som conscients que l'any que ve, a la nostra ciutat, se celebraran uns Jocs Olímpics. Jo diria els millors jocs que s'han celebrat fins ara.
Un altre volta que estiguin els vostres peus.
Nicolau Casaus a la Basílica de la Mercè.
Barcelona, encapçalada pel nostre president, per tal d'ofernar-vos el títol que més esperava, el campionat de Lliga 1990-91. Nosaltres despreguem, senyora, i us agraïm la gran protecció que ens heu donat, sobretot els nostres associats i simpatitzants, els nostres jugadors, els nostres tècnics, tot el personal del club, el consell directiu i a totes les seves famílies.
Tampoco quiero decir tantos como adiós.
Joan Cruyff a l'Ajuntament de Barcelona.
Deja todas las banderas hasta jueves porque volvemos.
Falten 9 minuts i arribarem a les 12 de la nit. Aquests són alguns dels recordatoris que han pogut seguir a l'antena de Catalunya Ràdio. Al Parlament de Josep Lluís Núñez, a l'Ajuntament de Barcelona, també les últimes paraules de Joan Cruyff, també al Parlament, al president de la Generalitat, Jordi Pujol, també Nicolau Casaus a la Basílica de Mercè, de la Mercè, però encara n'hi ha d'altres.
Jocs, el nostre primer club s'hagi proclamat campió d'Espanya i esperem dintre de molt pocs dies... Campió...
Pasqual Maragall a l'Ajuntament de Barcelona.
En prova d'agraïment
por este recibimiento y que espero que se repita muchas veces más. Visca Barça.
Aleixanco a l'Ajuntament de Barcelona, un dels capitans del Futbol Club Barcelona. Entre recordatori i recordatori, l'actualitat que marca avui, ara mateix, el sopar que es fa a l'Hotel Ritz. Comunicacions, Josep Adolf Estradé, Hotel Ritz.
L'actualitat ara mateix és la xerrada, la conversa, la tertúlia que estan tenint els convidats d'aquest sopar i els protagonistes d'aquesta vetllada, jugadors, tècnics, directius, senyores, que acaben d'arribar fa uns minuts. Una conversa que s'està mantenint en el vestíbul de l'Hotel Ritz abans que tothom s'entauli, abans de passar al gran saló on es farà aquest sopar, que per tant no serà un sopar íntim entre plantilla, directius i tècnics, com en un principi s'havia previst, sinó que serà un sopar multitudinari del que Joan Gaspar ens n'ha dit que hi havien 300 convidats, tot i que aquí n'hi ha més de 400. Potser no hi cabrà tothom, però el cas és que de sopar n'hi ha per estona.
Criden a més jugadors. Aquest és amor amb el crit que s'emporta l'ovació al moment de la nit.
I és que el Barça ja està el jueves de Dignando. Primer any al Barça, primera lliga. S'ha regressat. L'Audro para. Ganamos todo. Home, no hi ha gaire originalitat, però... Espero que dins d'avui sereu tots aquí a dit Ferrer.
Hasta la próxima!
Hasta la próxima, ha dit Toni Bruin. Johan Cruyff, que no para d'aixecar el Covid. I gol Euskadi, amb l'autèntica ovació de Tigre Guiristany. Comença res ara. Quiero veros a todos en Rotterdam el jueves aquí. Visca el Barça hasta el jueves, ha dit Goicoetxea. Estan empenyent Casaus, que sembla que no vol parlar. Cap als tres títols, ha dit abrandadament Miquel Soler. Gairebé es menja el micròfon. Tal com ens esperàvem ara el públic, no pressiona la... Vaquero. Vaquero que saluda amb la mà i provoca l'ovació del públic. I Stoikov que aixeca una senyera i la uneja amb la mà d'Albert Ferrer. Stoikov i Ferrer aixecant una senyera entre Josep Lluís Núñez i Pasqual Maragall. Una encaixada de mans ara entre l'alcalde i el president de Barcelona, Julio Alberto. Que deixarà un petó i aixeca el seu dit polze de la mà dreta. Amb una mirada plena de tendresa. Ara s'abraça possiblement amb Pasqual Maragall. Josep Maria Cullell arriba finalment a l'altar de la balconada, somrient, mentre Cruyff, a petició dels fotògrafs, no para d'aixecar el Covid. Un cop més, i aquesta aixecada del Covid provoca... Cruyff cap al micròfon, ha dit visca el Barça. Però entra definitivament a l'interior del...
Este campeonato, mucha gente muy, muy, muy nervioso. Ahora este ánimo... En el miércoles se puede ganar en Manchester United.
Finalment, aquest any sí. Sis anys després, la Lliga torna a Can Barça.
Soc a l'Òscar Nebrera, a l'Òscar. Bueno, la meva felicitació és la següent. Feliz, feliz en tu día, amiguitos, que Dios os bendiga y que ganéis muchas más. Apa, això s'ha de dir.
Tot el camp és un clam. Som la gent del Barça. Bueno, estic supercontent, doncs, perquè el Barça ha guanyat la Lliga i em sembla que l'any que ve per fi podré jugar, perquè fa temps que vaig darrere de jugar amb el Barça. I podré jugar a la davantera.
Amics futboleros de Clampano Moreno, simplement vull dir que si amb Music Hall és important la cama, amb futbol és la Lliga, és la Lliga, i l'hem guanyada. Endavant, Barça!
Hola, sóc Josep Maria Flotats. Fantàstic! Moltes i moltes felicitats. De tant en tant hi ha justícia i els millors guanyen.
Pràcticament ens acostem a les 12 de la nit. Des de les 5 de la tarda hem estat seguint tota l'actualitat que ha generat aquest títol aconseguit pel Futbol Club Barcelona. Catalunya Ràdio, un grup de gent, de persones que estan treballant per seguir pam a pam tot el que ha marcat l'actualitat de la jornada d'avui. Mercè Illa, Cesc Armengol, Tomàs Fortesa, Esther Carreras, Daniel Badia, Josep Maria Parelló, Eduard Solà, Colla Ballester, Tomàs Llebre, Mònica Sanz, Enric Casals, José Antonio Rodríguez, Jesús López, Jordi Reventós, Martí Cuní, Conrad Cortàsser, Martí Fernández, Jordi Túrria, Josep Adolf Estradé, Pere Flores, Toni Molero, Ricard Gifreu, Lluís Ángel Alonso, Antoni Bassas, Pilar Calvo, Audal Serra, Jordi Basté, Lluís Urpí, Martí Trilla, Pere Escobar, Xavier Palau, tots treballant al voltant d'aquest fet avui noticiable. El Futbol Club Barcelona ja és matemàticament campió de Lliga, tot i que encara falten algunes jornades perquè s'acabi aquesta Lliga 90-91.
El Barça ha guanyat la Lliga. El títol de Lliga ha tornat al Camp Nou.
del món. Ara estem de cop, una bandera ens agermana.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, us parla la Tina Forest. Aquest curs 2025-2026 els mòbils estaran prohibits fins a final de quart d'ESO. Això, juntament amb l'auge de la intel·ligència artificial, són dos dels reptes als quals hauran de fer front des dels instituts i refer les seves normatives per tal d'adaptar-se. En el cas de la intel·ligència artificial, des de l'Institut Joaquim Apla i Ferreres han posat molt d'èmfasi en sancionar possibles plagis de treballs fets a partir del ChatGPT o altres eines similars. Eva Miró és la coordinadora pedagògica del centre.
Quan es detecta un plagi, sobretot en treballs escrits, el que sí que hem posat per normativa és que cal fer una entrevista amb l'alumne. Si tu l'utilitzes per dir dona'm fonts bibliogràfiques, aporta'm estudis, dius, bueno, ho estàs utilitzant com a eina i ho referencies, cap problema. El problema és quan directament ho copies i ho fas passar per teu, no? Per producció teva pròpia. Aquí sí que la sanció és directa i és un zero, és un suspès.
Pel que fa a l'ús dels mòbils, les sancions també s'han deixat molt clares. Els alumnes l'han de guardar durant tota la jornada al seu armariat i no el poden treure ni a l'aula ni a l'hora del pati. Si s'enxampa algú amb el telèfon, se li requisa, es porta a secretaria i s'avisa la família i al final del dia el pot recollir. Si se l'enxampa més d'un cop, a més d'aquest procediment, també s'expulsa l'alumne durant un dia del centre i en cas que no el vulgui lliurar, directament se l'expulsa durant 3 dies. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de trens a la línia Barcelona-Vallès aquest dijous amb motiu de la Diada. En concret, hi haurà 352 circulacions més a la línia que dona servei a Sant Cugat respecte a un festiu habitual, el que significa un augment del 49,8%. Entre les 10 i les 3 es doblaran les circulacions entre Plaça Catalunya i Sabadell i entre Plaça Catalunya i Terrassa, passant de 3 a 6 trens per hora i sentit. A la tarda, entre les 3 i les 9, es passarà de 3 a 10 trens per hora i sentit. I torna la marxa solidària Pas per tu, que arriba a la seva 8a edició i ho fa amb imatge renovada. El recorregut de 7 quilòmetres tindrà lloc el dissabte 18 d'octubre a partir de les 10, amb sortida i arribada al parc de Ramon Barnils, habitualment al Pi d'en Xandri i Botifarrada al final. També hi ha un recorregut adaptat d'un quilòmetre. L'objectiu, un any més, és recollir fons a benefici dels projectes de Taller Geroni de Moraga Sant Cugat per a persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn de l'espectre autista o trastorns de salut mental. Les inscripcions estan obertes fins a finals de setembre per un preu de 17 euros cada dorsal amb samarreta i botifarra inclosa. Pels menors de 14 anys i els majors de 65, a més de les persones amb diversitat funcional, el preu de la inscripció és de 10 euros i també es pot fer una aportació voluntària amb el dorsal solidari. I fins aquí aquest butlletí. Més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El dilluns 28 d'abril vam viure una situació insòlita, sense precedents, la Gran Apagada. Un capítol més propi d'una sèrie distòpica que del nostre dia a dia. Passaven 3 minuts de 1:45 del migdia i Catalunya, Espanya i Portugal es quedaven sense llum ni telefonia i, en definitiva, pràcticament incomunicats. Però com es va gestionar la situació des d'un ajuntament com el de Sant Cugat? Doncs li preguntarem a Bernat Picornell, que és tinent d'alcalde de Seguretat, i ell ens donarà segurament els detalls. Molt bon dia.
Bon dia.
Aquell 28 d'abril, quan passaven 3 minuts de 1:45, on estava el regidor de Seguretat?
Jo estava al local del partit d'Esquerra Republicana, en reunió dels dilluns de coordinació, i vaig
treure el cap, vaig dir, bueno, s'ha anat el llum al carrer i ja tornarà, no? I al cap d'uns minuts que vam veure doncs, que a més fallava una miqueta la telefonia, ja vaig veure que alguna cosa fallava i ràpidament vaig anar cap a comissaria i cap a l'Ajuntament perquè sabia doncs, que s'havien d'activar doncs, els protocols que calen en aquestes situacions, no? I de camí allà doncs, ja vaig veure doncs, que era una cosa generalitzada i que a més sobrepassava Sant Cugat i que per tant el primer que vaig pensar és la necessitat d'estar comunicat, no? I per tant a la comissaria amb la ràdio doncs, era una manera d'estar comunicat i coordinat doncs, amb la resta de companys.
En quin moment l'Ajuntament és conscient que no es tractava d'una falla local, sinó d'un tall generalitzat i que calia doncs, actuar, no?
Jo diria que al cap de, no sé, un quart d'hora, 20 minuts, no? Quan comencen a aparèixer les primeres notícies, com que l'internet funcionava no del tot bé, però una mica sí, doncs comences a rebre algun missatge de que això és una mica generalitzat i llavors... Pues no sé, passar-li que això, que passessin 20 minuts aproximadament, etc, que és quan ens vam doncs, començar a trobar tots a l'Ajuntament, no? I a partir de llavors doncs, engeguem els protocols preceptius en qualsevol situació d'emergència. No sabíem en aquell moment doncs, quina seria la situació, si això seria molt llarg o no, però en tot cas calia actuar, no?
Així doncs, aquesta primera actuació, quina va ser?
La primera actuació va ser una primera reunió del CECOPAL, que és l'espai de coordinació dintre l'Ajuntament doncs, davant d'emergències locals, de dues del migdia, al cap d'una hora d'haver passat, d'haver-se produït l'apagada. Abans d'aquesta reunió doncs, cadascú doncs, va anar xequejant doncs, els seus àmbits com estaven, coses doncs, que s'havien de portar a la reunió i al cap d'una hora, no? De fet al cap de menys d'una hora ja es produeix la primera reunió.
Quins protocols d'emergència té preparat Sant Cugat per situacions com aquesta?
Sant Cugat té preparats molts protocols en funció de l'emergència que sigui, no? Un incendi forestal, una inundació, una apagada elèctrica fins i tot, etc. Per tant, cada un d'aquests protocols doncs, té les seves especificitats, evidentment, no? I per tant, doncs, s'ha d'adaptar a cada un dels moments, no? Però a més, hi ha una qüestió intangible i que és difícil d'escriure o recollir, que és que en funció de com evoluciona la situació, doncs s'actua d'una manera o s'actua de l'altra. En qualsevol cas, tots els protocols tenen uns bàsics, no?, que és el de coordinació, en el que en una mateixa taula doncs, hi hagi tots els serveis municipals implicats o que puguin estar implicats, i en aquest cas doncs, ho eren, i hi havia doncs, molta gent. I jo destacaria una cosa per sobre de tot, que per mi és molt rellevant i necessari, que és la comunicació. No? O sigui, fer treballar doncs, per aplacar doncs, o per minimitzar al màxim els efectes doncs, de l'emergència que sigui, en aquest cas doncs, l'apagada, però és que a més doncs, amb una actitud, jo diria que de transparència, no? D'obertura, d'explicar doncs, en cada moment que cada una de les passes que s'anaven fent, no? Nosaltres al llarg des de dos quarts de dues del migdia d'aquell dia, fins a les 7 del matí de l'endemà, doncs, vam fer 7 reunions del CECOPAL, cada una d'elles, no? Al final de cada una de les reunions doncs, va haver-hi atenció als mitjans, no? Per tant, davant d'una situació d'emergència en la que moltes vegades no saps exactament de què estem parlant, perquè és evident que a dos quarts de dues del migdia no sabíem encara del que estàvem exactament parlant, doncs, davant de tot, doncs, informació, transparència, donar un missatge doncs, de màxima calma i serenitat i començar a donar doncs, les indicacions que calia a la població.
Amb quines dificultats us vau trobar perquè estem parlant precisament de falta de telefonia, falta d'accés als sistemes digitals?
Efectivament, la falta d'accés als sistemes digitals, per exemple, ens va dificultar, per exemple, l'accés doncs, a dades que podien ser doncs, rellevants en aquell moment. Les vam acabar obtenint perquè doncs, de tot hi ha còpies de seguretat, etc. i per tant doncs, ho vam acabar traient, però sí que és veritat que la immediatesa, la rapidesa en la que accedeixes a un seguit d'informació, per exemple, relacionada doncs, amb els serveis de teleassistència de la gent gran o doncs, llistats doncs, de persones més vulnerables de la ciutat, doncs, evidentment, no era immediat, ho vam acabar traient igualment, no? Però sí que és un hàndicap important. En qualsevol cas, com que sabíem que hi havia problemes de comunicació, el fet de que tothom sapigués, doncs, que ens havien de trobar, doncs, a l'Ajuntament i fer, doncs, aquest seguit de reunions, doncs, ho va facilitar, perquè al cap de molt pocs minuts, doncs, tothom ja estava fent la feina que li tocava.
I quines accions o quines actuacions es van haver de fer aquell dia?
Mira, d'entrada, com deia, cada un dels regidors afectats, doncs, contactar amb cada un dels seus àmbits, no? I per tant, doncs, que tothom tingués molt present, doncs, què és el que li passava al seu àmbit i com podia afectar aquella situació, no? Per exemple, des de la regidoria de gent gran i serveis socials, doncs això, atenció a les persones vulnerables, des d'educació, doncs l'atenció a les escoles, que estiguessin bé, les escoles bressol, des de la regidoria de salut, doncs que els CAPs també, doncs, poguessin funcionar amb la normalitat de sempre, perquè és evident que no era una situació normal, però que no deixessin d'atendre, doncs, les emergències que calgués, que la policia, doncs, pogués seguir al carrer, per exemple, una cosa, doncs, tan òbvia com que els dipòsits, doncs, nosaltres a la policia, no? Tenim vehicles amb gasolina, vehicles híbrids i vehicles elèctrics, no? L'elèctric no el pots, evidentment, carregar, però els híbrids i els de gasolina, doncs, calia, doncs, omplir-los al màxim, no? Doncs, perquè en una situació habitual, doncs, tu vas gastant i vas omplint, doncs, a mesura, doncs, que cal, però en una situació excepcional, dius, anem a carregar els vehicles del tot, no? Per exemple, llavors són coses molt òbvies, no? Coses molt, molt, molt terrenals, potser, però que són de vital importància en una situació en la que, com dic, no saps com evolucionarà, no sabíem quantes hores hi estaríem i, per tant, doncs, calia dibuixar tots els escenaris i veure de quina manera actuar en cada un dels escenaris.
I en un context d'incomunicació gairebé total, com vau aconseguir informar i atendre la població in situ?
Per exemple, vulnerable, sí. Vam anar-los directament a les seves cases a través, doncs, dels voluntaris de la Creu Roja i els voluntaris de la Protecció Civil. Doncs van fer aquesta tasca, doncs, d'anar a buscar, doncs, el que les persones, doncs, més vulnerables, en aquest cas, no? Per exemple, o per exemple en el cas, doncs, de les escoles, i de donar les informacions que calia, no? De dir el missatge aquest que des de la pandèmia tenim molt clar, no? Les escoles són espais segurs, els equipaments municipals són espais segurs, doncs, amb qui podíem contactar per telèfon, doncs, ho vam fer, amb qui no vam poder contactar, doncs, físicament al lloc, doncs, anar-hi i veure, no? Per exemple, la regidora de Salut, doncs, va fer una bona tasca en el sentit, doncs, d'anar a buscar, per exemple, doncs, físicament, no? Tots els CAPs, anar a veure com estaven, què necessitaven i intentar, doncs, trobar solucions que calien en cada moment.
I us vau trobar amb casos particulars que marquessin especialment aquelles hores perquè es va haver de fer un seguiment una mica més més acurat, no sé, situacions de gent que quedés atrapada en ascensors, alguna emergència sanitària?
Mira, la realitat és que no. És veritat que van passar coses, no? I que la gent, doncs, efectivament, van haver-hi diferents persones que es van quedar atrapades en ascensors, però això es va anar solucionant mica en mica. Els bombers van anar fent la feina que podien, doncs, en cada moment, però la realitat és que la ciutadania va tenir una actitud molt, molt serena i molt, molt doncs, d'entendre la situació i d'actuar en conseqüència, no? I per tant, doncs, greus situacions doncs, no les vam tenir. En un altre context, doncs, potser sí que et pots trobar, doncs, no sé, en una situació de gran incendi forestal, doncs potser la situació de tensió és una altra, no? Però en aquest cas és que la resposta de la ciutadania va ser molt, 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 molt correcta, no? D'autoorganització, d'entendre, doncs, que la situació sobrepassava qualsevol situació esperable o que et poguéssim imaginar,
sí, ningú s'ho esperava.
Ningú s'esperava que hi hagués una pandèmia, ningú s'esperava que hi hagués una apagada, ningú s'esperava, doncs, que diferents coses que van passant, no? Per tant, bueno, hem d'estar preparats. Jo crec que la gent va estar molt, molt a l'alçada.
Hem d'estar preparats, dius, però què ha après l'Ajuntament de Sant Cugat després d'aquesta experiència?
Hem après. Les situacions d'emergència serveixen per nosaltres, des del Servei de Protecció Civil, a tinença d'alcaldia de Cristina Paraire, no? De tant en tant doncs es fan alguns simulacres interns de funcionament d'aquest tipus de reunions, no? Però no és fins que hi ha una situació real sobre el terreny, no? En el que doncs, les decisions que prens doncs, tenen una transcendència. Què hem après? Doncs, hem après, primer, que la comunicació és vital. És veritat que en aquell moment doncs, hi havia gent que no tenia accés a la comunicació, per tant és una situació doncs, excepcional en aquest sentit, però sí que teníem clar que des del primer moment havíem d'informar i explicar a la població la informació que teníem nosaltres, que no era el 100% de la informació. De fet, avui encara no se sap exactament què és el que va passar, no? o sí que se sap, però hem de seguir investigant, però en tot cas transparència davant de tot, màxima comunicació, màxima mobilització doncs, de cada un dels serveis municipals que són imprescindibles, no? Per exemple, podria dir que doncs, els agents de la policia local, doncs, absoluta predisposició, no? De seguida tots es van posar a disposició doncs, del que calgués, de cobrir torns, de duplicar torns, el que calia doncs, per cobrir doncs, al màxim les necessitats de la ciutat, no? I per tant, en una situació d'emergència sobre el terreny, doncs, aprens doncs, que una gestió amb molt de seny, molt de cap, no? I doncs, anar seguint cada una de les passes i cada minut fer una evolució de tot el que va passant, un seguiment del que va passant, doncs és molt important i sobretot fer-ho amb calma, tranquil·litat i, com deia, serenitat.
Uh-huh. I com és cert que de les situacions reals és d'on s'aprèn especialment, no sé si s'han detectat punts febles en la gestió que es poguessin reforçar.
Clar, per exemple, en un context d'emergència, de apagada elèctrica, una cosa que no ens havia passat mai i, per exemple, vam veure doncs, que no coses que es poguessin millorar, però coses que s'havien de tenir en compte. Per exemple, les bateries de l'Ajuntament doncs, tenen una autonomia de X hores a ple rendiment. No? Doncs, bueno, si això s'hagués allargat, posem uns quants dies, doncs, segurament doncs, hauríem hagut de racionar molt més les bateries. No? Però la realitat és que molt ben treballat, molt ben coordinat i cada un dels serveis, com que va ser molt conscient de tot el que estava passant i de tota la transcendència que podia tenir en cada un dels seus àmbits, és que tothom va actuar amb molta professionalitat i crec que és una cosa, com deia, destacar tant des de la perspectiva tècnica, no, els professionals, com de part de la població.
Plans d'emergència, ens explicaves al principi que n'hi ha doncs, en funció de la tipologia que hi hagi. En aquest sentit, si penséssim en tots aquests plans i un pla general, Sant Cugat ho té ben pensat, ho té ben cobert, tots aquests protocols?
A veure, els protocols hi són per desenvolupar-los quan hi ha una emergència, no? I en funció de com evoluciona l'emergència, l'evoluciones cap a una banda o cap a l'altra. Si tu em dius si Sant Cugat està preparada per un gran incendi forestal, home, el pla hi és, els tècnics hi són, els professionals fan la feina que toca durant tot l'any, per exemple, no? Però fins que no et trobes en una situació d'emergència, pot passar que en una determinada situació doncs, et sobrepassi. Per exemple, al País Valencià, no? Doncs la Dana va sobrepassar, no? Perquè en un laps molt curt de temps doncs, va caure un seguit d'aigua doncs, que ningú s'esperava, ningú podia preveure. No? Els plans hi són, cal que quan s'apliquin doncs, de la forma més professional possible i sobretot sent molt conscient doncs, de la dimensió de la situació i una cosa que sovint treballem que és la de dibuixar els diferents escenaris. Quan tu estàs en un escenari d'emergència, l'emergència pot evolucionar cap a diferents llocs. No? Allò podia ser que en una hora tornés l'electricitat o que tornés en 3 o 4 dies, no? Doncs nosaltres estàvem preparats per qualsevol de les eventualitats que passessin i en aquest sentit, doncs, sortosament va acabar tornant al vespre, en alguns llocs s'han cugat al migdia, altres més a la nit, no? Però estàvem preparats, no sé, si s'havia de quedar gent a dormir doncs, a Sant Cugat doncs, estava preparat, vam detectar doncs, a l'última hora doncs, que no era així, però en tot cas els escenaris s'han de preveure, s'han de planificar, has d'estar preparat per qualsevol camí alternatiu que pugui agafar l'emergència, sí. No? I per tant, bueno, treballa d'estar.
Acabem amb un missatge que vulguis donar a la ciutadania de Sant Cugat després d'una experiència com aquesta.
Mira, ara fa uns mesos la Unió Europea va dir que havíem de, no, de tenir uns kits d'emergència,
el kit d'emergència famós,
no? I que algú doncs en va fer, en fi, la Unió Europea no ho va presentar de la millor manera, de la manera més seriosa que calia. Altres doncs segurament podem doncs pensar que tampoc no cal
alarmar,
fer, no? Llençar un missatge d'alarmisme a la població, però jo el que diria és que el que cal és actuar sempre amb el màxim sentit comú possible. Fer cas doncs a les indicacions que es donen des de, en aquest cas, l'Ajuntament o qualsevol administració. I el sentit comú que diu, doncs, que a casa, doncs, lo bàsic és tenir doncs una miqueta de menjar al rebost, però això no parlem d'una emergència, es parla, diguem, del dia a dia, una mica de sentit comú en aquest sentit, no? Que va anar molt bé els que tenien unes ràdios a piles. Doncs, escolta'm, si tens un transistor que utilitzes doncs per una altra cosa doncs durant l'any, doncs mira, doncs aquell dia et servirà, però tampoc no hem d'entrar doncs en un estat de pànic constant en el que haguem d'estar preparats doncs per una emergència nuclear tipus A, no? A gran escala. Per tant, sentit comú, fer cas a les recomanacions, i ja dic que Sant Cugat, la ciutadania les va seguir a la perfecció. Jo el que puc dir és que al vespre nit, doncs, voltant per Sant Cugat amb la policia, el que vam veure és que la resposta de la ciutadania va ser exemplar. Aquella nit va ser una nit absolutament tranquil·la a la ciutat. Sort que va tornar l'electricitat, perquè si no, doncs, haguéssim segurament, des del punt de vista policial, doncs, patit una miqueta més, però en tot cas, molt i molt bé. I per tant, si es respon bé i es fa cas doncs de tot el que es diu i els consells de seguretat que anem donant, no? Com en aquesta secció, com pot ser per exemple el cas d'un incendi, no? Que a vegades és més complicat seguir indicacions, doncs crec que tot va doncs com ha d'anar, que és sense més que quedi una anècdota, malgrat que per molta gent no va ser una anècdota i que per exemple en molts comerços doncs van haver de han tingut alguns pèrdues,
llançar
aliment, etc, no? I per tant, i si volen reclamar, l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació del Consumidor, segueix recollint doncs les queixes i reclamacions que sigui. Això anirà per llarg, fins que no hi hagi doncs un responsable final doncs de la pagada, doncs les asseguradores doncs segurament no podran desenvolupar la seva feina, però en tot cas des de l'Ajuntament doncs la mà estesa a qualsevol persona que necessiti ajuda en aquest sentit.
Doncs agraïm al Bernat Picornell, el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Sant Cugat, que hagi vingut a explicar-nos doncs com va ser aquell 28 d'abril, el dia de la gran apagada. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La literatura és tan diversa com autors i lectors i el món. Avui, al Faves Comptades, ens endinsem en un gènere possiblement desconegut per a molts, la literatura pulp, un estil que va marcar tota una època amb històries de detectius, de ciència-ficció, terror i aventures trepidants, publicades en revistes, per dir-ho d'alguna manera, de paper barat, però amb una imaginació desbordant. Per entendre millor aquest fenomen i descobrir-ne els grans autors i obres, ens acompanya el Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres, amb qui mirarem de desxifrar els secrets d'aquest gènere. Pablo, molt bon dia, benvingut.
Bon dia.
Un gènere que jo t'ho deia, a mi m'enganxes ara amb el pulp a peu esquerre, a contramarxa.
És normal, a molta gent, perquè pensa que és una cosa que pràcticament va acabar doncs a mitjans dels anys 50, del segle passat. Uh-huh. Ah, vulguis que no, han passat 75 anys, no? Vull dir, o 70 anys. Hi ha molta gent que li parles de literatura pulp i com a molt et saben dir Pulp Fiction, que és una pel·lícula del cap del Tarantino, no?
Uh-huh.
Que no deixa de voler ser un homenatge a aquest tipus de narrativa o de literatura.
Doncs ja anem entrant, perquè això sí que ens pot sonar. Comencem pel principi. Què és exactament la literatura pulp?
Mira, realment la literatura pulp no existeix. Comencem per aquí.
Carai.
Perquè no és un gènere en si mateix. És una manera de publicar en una època en la qual la publicació de llibres era una cosa que era cara, que era difícil de distribuir. Bueno, surten tota una sèrie de petites revistes que es fan amb un paper molt barat, un paper fet de polpa de fusta. En canvi d'utilitzar fusta per fer un paper de bona qualitat, es fa amb polpa de fusta, que resulta molt més econòmic, perquè a més resulta que ho fas amb les restes del que queda, no? Llavors és aquell paper groguenc, rugós, amb les vores mal tallades, i que eren revistes tremendament barates, tant de produir com de vendre. Llavors, això és un inconvenient, perquè s'han conservat poques, perquè, clar...
La mala qualitat del paper,
fa
no?
Fa que es desfaci, no?, amb el pas del temps, però se'n troben encara, es poden trobar. Però al mateix temps, com les feia tan barates, pues una tirada normal d'una revista pulp, així una mica amb un cert èxit, pues era un milió i mig d'exemplars, fàcil.
Déu-n'hi-do.
Clar, es venien molt.
Clar, per entendre-ho millor, tu ens has situat històricament, ens has situat per què es diu així aquest gènere, la qualitat d'aquest paper. També és important entendre quin moment històric ens trobàvem,
ens
no?
trobem...
en aquest context social, perquè sorgeixi aquest fenomen.
El gran èxit de les revistes pulp és als anys 20 i 30. Estem parlant d'una època que als Estats Units, sobretot, que és on es dona aquest fenomen, surt d'aquells locos anys 20 i arrenca la crisi del 29, arrenquen tota una sèrie de crisis econòmiques. La gent el que busca és evasió en aquell moment. Recordem, no hi ha televisió i molt menys mòbil, Netflix o internet.
Necessitem altres tipus de distracció.
Correcte. És l'època dels serials radiofònics, per exemple. És l'època dels serials cinematogràfics, que anaves al cine a veure una pel·liculeta que durava 15 minuts i et passaven 4, i que a més continuaven d'una setmana a l'altra. I això és el mateix, però en versió paper, en versió lectura. Vale? Es comenta que les revistes pulp arrenquen a finals del 19, 1896-1897, amb les primeres revistes. I és una mica, són les hereves espirituals, per dir-ho d'alguna forma, dels folletins aquells del segle XIX, que anàvem presentant cada setmana, tenies una nova història i que, o bé que anava continuant. Doncs el que fan és això, és recopilar en una revista que, déu-n'hi-do, una revista amb 100-150 pàgines, o sigui, gruixudeta.
Poca cosa.
Sí, sí. I que et presenta diverses històries. I, en principi, teòricament són històries escrites molt de pressa, oficialment...
Com la novel·la de la tarda. Per entendre'ns,
sí,
no?
Teòricament, però a tu et sona Dashiell Hammett?
Era
el comaltès... Sí?
Sí.
Vale. La novel·la de gàngsters neix aquí. La novel·la negra de gàngsters...
Aquí té l'origen.
Era el comaltès, surt en una revista pulp. Et sona Tarzan.
I tant.
Tarzan es publica com a literatura pulp. Et sonarà Conan el Bàrbaro.
Home, i tant.
Publicat com a relats en revistes pulp. I tenim grans autors. Ray Bradbury, un dels grans autors de la literatura nord-americana del segle XX, publica gran part dels seus relats, de les seves històries, a revistes pulp. És a dir, teòricament són revistes amb una qualitat molt inferior, físicament, i molt denostades des de l'àmbit literari, però que resulta que determinats autors on es foguegen
és en
aquestes revistes. I això de que s'havia d'escriure molt ràpid, home, si un llegeix Stephen King, Brandon Sanderson o Jordi Sierra i Fabra, per anar-nos a un autor d'aquí, sap que perfectament en una setmana una persona amb aquestes característiques et pot tenir un relat de 30, 40, 50 pàgines sense cap mena de problema i a sobre ho farà bé.
Perquè hi ha la capacitat.
Correcte.
Quins són els gèneres més populars dins del pulp? Perquè de tots els que ens has dit són diversos.
Sí.
Vull dir, no és només monotemàtic o d'un sol gènere.
De fet, les revistes s'especialitzaran. Hi haurà revistes que tiraran més pel romans, hi haurà revistes que tiraran més per el Far West, i tindrem històries de cowboys i d'indies i coses d'aquestes. Hi haurà que s'especialitzaran en el crim, i tindràs molta novel·la negra, fosca i tal. sí tenen una sèrie de trets en comú. En totes elles sí que s'intenta que hi hagi una presència d'acció o de violència així ben patent, i després que hi hagi el puntet d'erotisme que anirà més amunt o més avall segons interessi el tipus de públic que vulguis buscar. Però l'acció i la violència i aquest erotisme més o menys present seran característiques comunes a tots els gèneres. Tindrem, per exemple, a John Carter de Marte, escrit per Edgar Rice Burroughs, l'autor de Tarzan, que van fer fa relativament pocs anys, van fer una pel·lícula que no va triomfar al cinema perquè la gent no la va entendre, i és que volia reflectir aquest polp.
Aquest polp.
I pues John Carter de Marte, quin és el seu autisme? Les dones de Marte, que s'assemblen més als humans, van nues i vestides només amb unes teles que deixen entreveure absolutament tot. Però són dones guerreres, que lluiten, que s'enfronten als problemes, que prenen decisions. És a dir, dius, sí, per una banda estem amb una mentalitat molt dels anys 20-30 de la dona com a...
La cosificació,
correcte,
no? Com a objecte.
Però al mateix temps estan presentant coses que fins als 70 o 80 no veurem, i és aquest desig de que la dona sigui protagonista de les seves. Fins i tot a la sèrie de Marte hi ha una de les novel·les, Jana de Gazol, que està protagonitzada per una dona i que és ella la que salva el dia. Vull dir, no, no és l'objecte de desig de l'home heroi que ha de fer les coses, no?
Sinó que és la protagonista directa.
Ens trobarem també amb històries amb components LGTBIQ importants.
Déu-n'hi-do, perquè estem parlant de fa un segle.
Correcte. Correcte. És a dir, sí que serà el lloc on es refugiaran tots aquells que volen fer un tipus de literatura diferent als cànons establerts. És a dir, el que s'està valorant en aquesta època és un James Joyce, són gent així amb una construcció molt elaborada, són gent amb... venim de considerar com a clàssics la literatura del segle XIX, i llavors, com a cultura, s'ha de llegir Jane Austen o s'ha de llegir, jo què sé, Los Hermanos Karamazov, no?